Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Renovació del directori de la catequesi. Al darrer número de Catalunya Cristiana subratllem aquest nou document que té per objectiu que l'Evangeli resti sempre actual en la cultura de l'encontre. L'Església s'enfronta a un gran repte que es concentra en la nova cultura en la qual es troba, la digital. Va sostenir Monsenyor Rino Fisichella del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Dissabte 11 de juliol, en la solemnitat de Sant Benet, els germans Jordi Puigdevall i Xavier Cavaller signaran el seu compromís definitiu amb la comunitat benedictina de Montserrat i seran consagrats com a monjos per a la pregària del parabat i la professió solemne. A la cerimònia que presidirà el parabat Josep Maria Soler hi assistiran els monjos de la comunitat i els escolans, a més dels familiars i amics dels professors solemnes. L'Eucaristia es podrà seguir en directe a través de Montserrat Ràdio i Televisió a montserratcomunicació.cat. El germà Xavier Cavaller i Micola va néixer a Terrassa el 24 d'agost de 1969. Va entrar al noviciat el 6 d'agost de 2014 i va fer la professió temporal el 6 d'agost de 2016. És tècnic en informàtica i química. El germà Jordi Puigdevall i Roca va néixer a Porqueres, a Girona, el 9 de gener de 1983. Va entrar al noviciat el 6 d'agost de 2014 i va fer també la professió temporal el 6 d'agost de 2016. És llicenciat en Economia. Durant la celebració del proper 11 de juliol, els germans Xavier i Jordi llegiran davant del parabat i de la resta de monjos de la comunitat i dels fidels assistents la cèdula de professió, que és un text escrit a mà i que diu el següent: prometo davant Déu i els sants dels quals conservem aquí les relíquies i en presència del parabat d'aquest monestir i dels seus monjos, lligar-me a aquesta comunitat, viure com a monjo i ser obedient segons la regla de Sant Benet. En acabar, signaran l'espantada cèdula sobre l'altar de la Basílica de Santa Maria i, posteriorment, cantaran el següent verset del Salm 118. Rebeu-me, Senyor, segons la vostra paraula i viuré, que no em vegi confós en la meva esperança, que la comunitat repetirà tres vegades. D'aquesta manera expressaran la voluntat de donar-se plenament amb la confiança de l'ajut de Déu. Acabat aquest punt, i després que el parabat es faci lliurement dels signes de la seva condició de monjos, la cogulla i el llibre de pregària, rebran l'abraçada de tots els monjos professos solemnes com a símbol d'unió i d'acolliment a la comunitat.
Ràdio Estel.
Cada dissabte a les 9 del matí, Ràdio Estel presenta Veneres a peu de muralla, un programa presentat i dirigit per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef, components del grup del Camp de Tarragona Habana Vieja, una producció de Ràdio Montblanc. I l'últim dissabte de cada mes, Sons de la Terra amb l'actualitat del món de la venera i les vostres peticions.
Missa d'hora, de matinada. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mil sabendo.
Primer concert desconfinat de Marina Rossell. Serà el dia 11 de juliol a 8:45 del vespre al recinte de l'antic Hospital de Sant Pau.
Tutto andrà bene, sì, tutto anirà bene.
Un recital antològic de Marina Rossell que no t'hauries de perdre. El dia 11 de juliol a 8:45 del vespre, al recinte de l'antic Hospital de Sant Pau.
I sentirem de nou l'olor del vent i el sol.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Ràdio Estel. Andorra. 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Cinc minuts que passen de 9:45 del matí. A aquesta hora volíem parlar d'un llibre conjunt. La resposta liberal, escrit per Martí Jiménez Mausac, Javier Kerr, Anna Rossell, Roger Medina, Irune Ariño, Jordi Oliver Solà i Alexander Golovin. També Amèric Herrera en aquest llibre. Què és el liberalisme i, sobretot, per què per ells és l'opció i la resposta als problemes i dilemes del segle XXI? En parlem a aquesta hora amb Alexander Golovin, director d'organització de l'Institut Ostrom de Catalunya i cap de la secció d'estudis polítics, jurídics i socials de l'Ateneu Barcelonès, estudiant de història a la Universitat de Barcelona i col·laborador de diversos mitjans com és aquesta casa també, a Ràdio Estel. Alexander, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia, Joan.
Comencem definint, si et sembla bé, una mica la idea de liberalisme.
Home, el liberalisme és una filosofia política i econòmica que neix ja fa uns quants segles, que la base de la idea és que totes les persones són úniques, són singulars, són irrepetibles i que, per tant, tenen el dret o la llibertat a desenvolupar el seu projecte vital d'aquella manera que ells considerin convenient i que, d'aquesta manera, el que hem de fer és crear les normes, crear les institucions, crear el marc perfecte perquè cadascú de nosaltres ho pugui desenvolupar amb plena llibertat.
Mm. Per tant, què ha donat el liberalisme al llarg de la història?
Home, jo diria que el liberalisme el que ha fet és, bàsicament, crear, i és el fonament de la societat com tal i com l'entenem actualment, des dels drets, des de la concepció política dels drets individuals, que és en la que es basen les democràcies, també la democràcia liberal, tal i com l'entenem actualment, com l'estat de dret, la separació de poders, uns drets, diguem-ne, bàsics que no se li poden treure a cap persona, són concepcions que tothom comparteix i que tothom ha assumit ja independentment de si et consideres liberal o no actualment. I més enllà d'això, també a nivell econòmic, doncs, un progrés econòmic com no havíem vist mai al llarg de la història. En els últims 25 anys ha sortit més gent de la pobresa que no ho havia sortit en tota la història prèvia. Això és una cosa espectacular i que és mèrit, evidentment, del liberalisme i del seu sistema econòmic, que és el capitalisme liberal, el lliure mercat.
Ara em deies, en els darrers 25 anys hi ha hagut un descens de la pobresa. De fet, hi ha hagut el major descens de la pobresa. Hi hauria qui et digués, sí, però també s'han viscut les pitjors crisis.
Bueno, segons com ho miris, al llarg de la història hi ha hagut grans crisis econòmiques molt, molt importants i molt dures, diguem-ne, que s'ha passat molt pitjor que aquestes últimes que potser hem passat, que l'última vindria a ser el 2008, o que potser la que viurem ara per la pandèmia, que sí que és veritat que no és per raons econòmiques, sinó que és més per raons sanitàries, però que també potser podem viure. Però, en tot cas, crec que, sobretot la crisi del 2008, que a partir de la crisi aquesta en què va sorgir als Estats Units amb el crac de Lehman Brothers, i que després s'ha parlat molt, no crec que se li pugui adjudicar el liberalisme o el capitalisme, o com a mínim el liberalisme des d'un punt de vista del lliure mercat. Això ja és una qüestió més de macroeconomia, jo tampoc soc cap expert, però el que entenem és que hi ha hagut uns privilegis que s'ha dit l'Estat als bancs privats, els bancs centrals han manipulat els tipus d'interès, els crèdits els han fet de forma, diguem-ne, falsa i fictícia, i tot això, diguem-ne, ha portat uns vicis negatius a l'economia que va acabar desenvolupant en el que jo vam viure. Però bueno, això, si vols, ho podem parlar més en profunditat.
Per tant, ara en parlarem, de tot plegat, però l'Estat del benestar ha de ser liberal, sí o sí?
Home, l'Estat del benestar neix precisament amb la democràcia liberal a Europa. Vull dir, de fet, els països amb major estat del benestar, amb què tenen un estat del benestar més potent, que arriba a moltes més persones i en què les desigualtats són menors, en què el benestar de les persones és líder al món, és el dels països nòrdics, no? Tothom aquí sempre diu que vol ser la Dinamarca al sud d'Europa. Fa uns anys es deia la Massachusetts del sud d'Europa, ara es diu la Dinamarca del sud d'Europa, i el que fan aquests països precisament és van entendre que per tenir unes polítiques que combatin la desigualtat, unes polítiques que ajudin a sortir la gent de la pobresa i unes polítiques que serveixin de xarxa per a aquella gent que diguem a servir despenjada, que al final és l'estat del benestar, necessites una economia el més forta possible, perquè si no els diners han de sortir d'alguna banda, i per tant tenint una economia productiva forta i que et doni a tots els ingressos possibles, és el que et permet tenir un estat del benestar. Per tant, sense capitalisme, sense liberalisme, no pot haver estat del benestar.
El liberalisme sovint, i t'ho hauran dit moltíssimes vegades, es vincula a la dreta. És així?
Jo, abans, quan pregunten a alguns liberals si el liberalisme és de dretes o d'esquerres, ells diuen sempre que no són ni de dretes ni d'esquerres. Jo no hi estic d'acord. Jo crec que és de dretes i és d'esquerres. Depèn de com ho miris. Vull dir, si a mi em preguntes sobre qüestions socials o drets civils, jo segurament, i només em preguntes sobre això, et pensaries que sóc una persona d'esquerres. Estic a favor, diguem-ne, dels drets LGTBI, del feminisme, de l'ecologisme, del respecte als drets civils i les llibertats de les minories. Això em faria una persona d'esquerres, però després, si em preguntes a nivell econòmic, doncs, evidentment, estic a favor de desregularitzar, de baixar i una moderació fiscal, de baixar els impostos, de la llibertat econòmica, de la globalització. Això potser em faria algú més de dretes. Al final, el liberalisme el que vol és la llibertat en tots els àmbits possibles, que sigui una llibertat de 360 graus.
Perdona, fa servir massa el terme liberal a la lleugera? O neoliberal, inclús?
Clar, aquest és un debat interessant, perquè neoliberal molts cops es fa servir, jo crec, com una connotació negativa, una paraula negativa, com una forma d'insultar algú que és liberal. I neoliberalisme, si ho preguntes a cada persona, et dirà una definició diferent. Al final serveix una mica com a concepte buit, cap de turc, en què tothom pot englobar els seus prejudicis i les seves males idees, i llavors és com es converteix en l'enemic més fàcil. Però sí que és veritat que molta gent es fa dir liberal, però és que dins del liberalisme també hi ha moltes corrents diferents. I hi ha corrents tant que poden ser liberals conservadores com més liberals progressistes, que potser entre ells no votarien mai el mateix partit o no formarien part del mateix o no reconeixerien potser ni fins i tot com la mateixa ideologia. De fet, també és una de les qüestions del liberalisme que ens agrada amb la llibertat, que cadascú pot pensar de la forma que vulgui i hi ha grans diferències.
Entrem al llibre, la resposta liberal de l'editorial Base, on hi participeu, déu-n'hi-do quantes mans liberals per fer-ho, molts formeu part de l'Institut Ostrom. He dit institut i no és institut.
Sí, sí, sí.
És institut, eh? Ara ho he dit de memòria i no sabia si ho havia dit bé. Quina és la pretensió d'un llibre com aquest?
Té diversos motius. El primer de tot és, evidentment, donar a conèixer la ideologia liberal i sobretot, fer-la fugir o netejar-la una mica dels prejudicis que pot haver hagut o que pot haver agafat els últims anys, com també comentàvem, que potser hi ha hagut gent que s'ha dit liberal i no ho era. Penso en gent com Esperanza Aguirre, Aznar, sobretot a nivell espanyol, que s'han definit com a liberals, i això ha provocat un problema d'imatge al liberalisme. I la primera també és aquesta, donar el que és la imatge real del que és el liberalisme. I en segon lloc també perquè ara veiem que en ple debat econòmic sobre la recuperació econòmica que haurem de tenir després de la pandèmia, ens preocupa que a nivell públic i a nivell polític els partits i els representants tinguin un discurs molt marcat cap a una banda. I sempre, si és la CUP o els comuns, doncs es pot arribar a entendre. Però el que és preocupant, sobretot, és que partits, diguem-ne, més centrats o que podrien representar o que haurien de representar una ideologia concreta d'una part de la població catalana, no ho estan fent. I, per tant, això també vol que sigui com el primer pas o el granet de sorra que permeti que gent que es defineix com a liberal o que té unes idees les defensi sense complexes, i més ara que ve una crisi econòmica i no ens podem permetre, segons quines propostes econòmiques, que el que farien és empitjorar encara més la situació.
Expliqueu als autors que també és un llibre ple de contradiccions, també entre els mateixos autors?
I tant. Si preguntessis a cada un de nosaltres, segurament no ens posaríem d'acord en moltíssimes coses. Hi ha que són més conservadors, hi ha que són els ja més al model nòrdic, hi ha que són més americans, hi ha de tot. El liberalisme en si és una ideologia, no una filosofia, que es basa en... que és una contradicció en si mateixa. Al final, quan tu has de respectar les llibertats dels altres, pot ser que entri en contradicció amb el teu propi projecte vital. I aquí està la gràcia, a través de la tolerància, com fem que persones que poden tenir projectes vitals i maneres de veure el món i de voler viure la vida tan diferents puguin conviure conjuntament.
Dit d'una altra manera, on hi ha dos liberals hi ha tres discussions.
més o menys. De fet, molts cops a Basques diu que els partits d'esquerra sempre tenen com capelletes entre ells i no s'entenen mai, doncs potser entre el liberalisme és una mica també és bastant similar.
Una persona que es considera liberal, com ara Alexander Golovin, amb qui estem parlant avui de la resposta liberal d'aquest llibre de l'editorial Base, que ja podeu trobar a les llibreries, pot considerar que alguna economia, algun país comunista ho hagi fet bé?
A nivell econòmic,
per exemple?
Bueno, home, a llarg termini, no. Perquè sí, vull dir, tots els països ho han col·lapsat econòmicament, ho han caigut, o diguem-ne, o els que encara en queden, diguem-ne, no seria el meu ideal de societat econòmica i de benestar econòmic ni material. Dels pocs països que queden, no estan, sempre estan al final de tots els índexs de, fins i tot d'igualtat entre les persones. Els països menys desiguals precisament són els països nòrdics, que són països capitalistes, i cap sistema econòmic comunista ha funcionat mai, vull dir, i no és que s'hagi provat un, dos cops, que s'han provat moltíssims i no ha funcionat mai cap. I si no és per qüestions econòmiques, al final el que la gent feia és votar amb els peus, no? Només cal veure a Berlín qui era el que passava d'una banda a l'altra. Els que marxaven eren els del Berlín comunista o els de l'Alemanya comunista cap a l'altre cantó. Mai eren els altres. Els que havien de disparar perquè no passessin a l'altra banda eren els comunistes, no els de la democràcia liberal.
T'ho preguntava perquè sí que és veritat que, per exemple, a la Xina, cap paradigma demòcrata que puguem tenir en compte, sí que és veritat que ha tret 400 milions de persones de l'extrema pobresa.
Totalment. El que passa és que el sistema econòmic xinès en els últims anys ha canviat moltíssim i no podríem dir que és un sistema econòmic comunista de forma ortodoxa, diguem-ne. Jo recordo al principi, bueno, recordo no perquè no estava viu, però llegint, veus com al principi de la dictadura comunista, del règim comunista xinès, Mao el que va fer és voler col·lectivitzar la producció agrícola i la majoria de terres, perquè, diguem-ne, entenia que si la gent treballava pel poble, pel benestar comú, doncs hi hauria millors resultats, no hi hauria tantes desigualtats, la gent arribaria més, tindria millor accés i més accés als aliments, i va ser tot el contrari, diguem-ne, va provocar una crisi econòmica molt forta en què van morir 40 milions de persones, i la forma de solucionar això va ser tornar a privatitzar els camps. Per tant, fins i tot el propi sistema xinès entén les bondats del capitalisme.
Parlem de mercat també, perquè una de les meves preguntes en aquesta resposta liberal, precisament, és si el mercat lliure, aquest capitalisme, aquest liberalisme, no afavoreix les grans empreses davant de les petites. I si això és així, això no crea grans desigualtats?
Bé, a nivell de desigualtats, si tu mires a nivell global, les desigualtats s'han reduït de forma dràstica. Igual que s'ha reduït la pobresa, s'ha reduït la desigualtat. I també jo trencaria una llança a favor d'entendre que la desigualtat en si no és un problema. O sigui, el problema és la pobresa. Jo prefereixo ser desigual a la riquesa que igual a la pobresa. Però, en tot cas, el liberalisme i el lliure mercat el que fa és permetre que productes arribin a totes les parts del món on abans era impossible, a un preu molt competitiu i de forma en què tots ens el puguem comprar. I és evident que hi ha problemes en què es creen monopolis, i això és evident, i el mercat no és perfecte, té falles de mercat, això existeix, i per tant aquí és on ha d'entrar l'administració, l'Estat ha de fer regulacions, diguem, antimonopolístiques, i en aquest sentit, diguem, no som uns fonamentalistes del lliure mercat que entén que tot ho sostenirà i és perfecte, i la mà aquesta invisible tot ho pot fer i tot és possible per ella.
Per cert, ara que parlàvem d'aquest lliure mercat, deixa'm fer còmplices als oients de la portada, la Resposta Liberal, on es veu aquest oceà, no? I un vaixell mercantil transportant aquests grans bidons de productes, eh? És precisament per això, pel lliure mercat del que estem parlant?
Precisament és això, reuneix dues coses fonamentals, que és el comerç i aquesta globalitat i aquesta universalitat del liberalisme. El comerç global, precisament ara, que cada cop els moviments proteccionistes i aïllacionistes cada cop estan guanyant més poder al món, en què cada cop arriben a més governs dels diversos països, com, bueno, Estats Units mateix, que havia estat un garant del lliure comerç, ara mateix té un president que és proteccionista, i que precisament està trencant tractats de lliure comerç, està posant arancels, tot això el que acabarà, diguem-ne, debilitant l'economia, sobretot en un moment en què necessitem que sigui més forta que mai.
Parlant del lliure mercat, també parleu del lliure mercat de les idees.
És una idea que sorgeix als Estats Units, que és, per mi és l'ideal en aquest cas, sí, de la llibertat d'expressió, i a mi m'ha fet servir una metàfora que és sobre del camp fèrtil, que ara molts cops de les idees dolentes que existeixen a la societat, perquè existeixen idees racistes, sexistes, homòfobes, de qualsevol tipus, s'han de combatre, i el que passa és que molts cops, i sobretot cada cop més, la gent, o hi ha uns moviments que defensen que el que s'ha de fer és limitar segons com la llibertat d'expressió d'aquestes idees, i això és, crec que és contraproduent, i és per la metàfora que vull fer servir, que és la del camp fèrtil, que al final tu quan... El que t'interessa si ets un pagès o tens un camp i vols conrear és que la terra sigui el màxim de fèrtil possible perquè et surtin els arbres més robustos possibles, les flors més maques possibles, amb els fruits més dolços possibles, però això també comportarà que si la terra és tan fèrtil doncs et sortiran males herbes. I la forma, diguem-ne, de treure aquestes males herbes no és que la terra deixi de ser fèrtil i no et produeixi res, sinó que quan surtin aquestes idees, doncs el fet de sortir tu les tallis d'arrel. No? Llavors amb les idees passa una mica el mateix. Tu el que has de fer és crear un marc de llibertat d'expressió en què el màxim possible d'idees puguin sorgir, ja sigui bones, dolentes, el propi mercat, nosaltres entre nosaltres mateixos veurem quines idees són millors, les anirem millorant a través de les males idees, també serveixen per millorar els bons arguments, però el que hem de fer és protegir aquest marc, perquè si no les idees que sortiran no seran mai prou bones.
Lliure mercat de les idees, la llibertat d'expressió... La crisi sanitària ha comportat un retrocés en aquesta llibertat d'expressió?
Totalment, no només al nivell de llibertat d'expressió, sinó en moltes altres llibertats. Aquí, per exemple, a l'Estat espanyol, vam veure com durant unes quantes setmanes la nostra llibertat de moviments es va veure restringida, per no dir anul·lada. La nostra llibertat de reunió per manifestar-nos o quedar amb les persones, també la llibertat d'expressió, bueno, segons quines declaracions dels militars que sortien a les rodes de premsa en què es deia que es perseguien opinions contràries al govern... Era molt preocupant, no crec que fos un lapsus. Hi ha un deix que se'ls escapa als governants en situacions de crisi, i no només a Espanya, sinó que ja a nivell global, sobretot també europeu, ja fa uns anys que portem un procés cap a un creixent autoritarisme molt preocupant, sobretot a Europa de l'Est. Tu veus Polònia, veus Hongria amb Víctor Orbán, en què la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa pràcticament s'ha anul·lat, les llibertats i els drets civils cada cop tenen menys poder, els països cada cop són més presidencialistes, hi ha menys separació de poders, i això és realment preocupant.
Tot i les opinions o les corrents internes que hi hagi dins del liberalisme, deixeu-me que li pregunti a Alexander Golovin no si ell creu, sinó si el liberalisme creu en el dret de l'autodeterminació dels pobles.
Jo crec que sí, i diguem-ne, és un debat que existeix dins del liberalisme actualment, però és un debat que existeix sobretot a Espanya. Si tu vas pel món... Els liberals en general entenen que el dret d'autodeterminació, de secessió, és fonamental. Dels pocs que no ho entenen són els liberals espanyols. El liberalisme sempre ha defensat la llibertat d'associació i de secessió política. És a dir, és entendre que les persones, que qualsevol comunitat, qualsevol individu, qualsevol grup, té dret a decidir com vol governar-se políticament, com vol organitzar-se políticament. No? Si volem fer un estat nou, si volem... o agrupar-nos amb una altra, si ens volem dividir entre tres, entre dos, entre quatre, el que estigui. Al final, de la forma pacífica de conviure és que cada un de nosaltres, cada grup al que pertanyem, doncs pugui decidir com organitzar-nos i com viure plegats.
Això no està enfrontat en creure la propietat privada?
Jo diria que no, és a dir, al final el que estem parlant és també d'un espai públic, no? Diguem, la propietat privada tu tens casa teva o tens la teva parcel·la o el que sigui, i aquí tu dins pots fer el que vulguis, sempre i quan respecte a uns drets bàsics normals, no? Però pots fer el que vulguis. Del que estem parlant és de l'espai públic, de l'espai compartit en què no és de ningú, al carrer, les administracions, les institucions, el mar, la terra, tot això no és de ningú, és de l'Estat. I per tant la forma d'organitzar-nos és de forma pública i de forma comuna, i per tant aquestes decisions s'han de prendre de forma comuna, i el que no pot ser és que un grup majoritari li digui a un grup minoritari com ha de viure, perquè diguem, el respecte a les minories també és un valor fonamental liberal.
Treia col·lació el tema de la propietat privada, un eix central del llibre, també de la ideologia del liberalisme, i ho treia a col·lació perquè precisament moltíssima gent creu culpable la propietat privada de tants desnonaments.
Bé, la situació dels desnonaments és una situació concreta i específica que, si vols, podem parlar, però en general la propietat privada, el que fa precisament ara que parlem del respecte i la defensa de les minories, és protegir el feble davant del fort. És a dir, en una democràcia liberal, en un estat de dret, en què es protegeix la propietat privada i és inviolable, el que fa és igualar el gran amb el petit. És a dir, en una cadena hotelera que té un fons amb grans milions, amb molt de poder, amb molta influència política i econòmica, davant d'una persona que té una caseta o té un hortet a la Costa Brava i que aquell hoteler es vol quedar amb el seu terreny. Si igualem aquestes persones, si els dos tenen el mateix dret a la propietat, el pagès decidirà el que vol fer amb la seva propietat. I ningú li podrà treure. De fet, hi ha el propi Marx, que és una persona que no és sospitosa de ser liberal de cap tipus, ja reconeix que el 1688, quan hi ha la revolució gloriosa contra l'absolutisme catòlic anglès, reconeix que un dels que va fomentar o va afavorir que aquestes persones poguessin combatre contra aquest absolutisme anglès va ser que els petits terratinents i mitjans se'ls assegurava la propietat privada, i que davant de l'Estat, que podia, diguem-ne, fer atacs absolutistes o religiosos contra aquelles persones, contra els anglicans, doncs aquesta propietat privada i aquest respecte els permetia defensar-se dels abusos del poder.
Comencem una mica com hem començat aquesta entrevista, parlant de la resposta liberal. Precisament, per què els autors d'aquest llibre trobeu la resposta a la ideologia liberal?
Home, el liberalisme, com dèiem abans, és la ideologia o el sistema filosòfic econòmic que més benestar i més progrés ha portat al llarg de la història de forma aclaparadora i de forma indiscutible. Per tant, per començar, diguem-ne, com a experiència, entenem que si una cosa ha funcionat bé, doncs s'ha de continuar així. I després també perquè veiem que ens comparem amb els altres països, i si fem una mica política comparada, aquells països que més respecten els drets individuals, que més respecten les llibertats econòmiques, són aquells països que no només tenen més benestar i progrés econòmic, sinó que també tenen menys desigualtats, que tenen un respecte major als drets i a humans i a les llibertats civils, i que en general són els que lideren tots els índexs de tot tipus al món. Parlo dels països nòrdics, d'Irlanda, qualsevol país que diem, ens podem imaginar que són els potents, són països que viuen amb un sistema capitalista i amb un sistema econòmic de lliure mercat.
Es queden res segons, però quin hauria de ser el principal problema al que el liberalisme ha de fer front o ha d'ajudar a fer front?
Aquí a Catalunya o...
Per exemple?
Home, ara precisament la crisi econòmica, i el que hem de fer és convertir-nos... Precisament ahir va ser el dia d'alliberament fiscal, el dia en què nosaltres deixem de treballar per l'Estat i els diners que guanyem ja són per nosaltres. Som la comunitat autònoma que més triga a que arribi l'alliberament fiscal i que més treballem per l'Estat. I precisament el que hem de fer és que Catalunya es converteixi en un territori fiscalment i econòmicament competitiu perquè podem atraure el màxim possible d'empreses ara que cada cop n'hi haurà menys i que haurem de combatre més per quedar-nos-les nosaltres. I, per tant, el benestar econòmic i per poder tenir un estat del benestar cada cop més gran, amb una sanitat pública millor, amb una educació pública millor, necessitem una economia més forta i, per tant, hem de ser més competitius. I crec que en aquest sentit, diguem-ne, convertir-nos fiscalment més competitius i més... que siguem més atractius a nivell econòmic, doncs és el primer objectiu a curt termini.
Un dels autors d'aquesta resposta liberal, juntament amb Martí Jiménez, amb Xavier Quer, amb Anna Rossell, amb Roger Medina, amb uns quants, amb pròleg de Juan Ramon Rallo i amb epíleg de Germà Bel, editorial base, la resposta liberal. Alexander Golovin, moltíssimes gràcies per venir avui.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel, segona vegada.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.